Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Als Sentits d'avui volem recordar un dels creadors de dibuixos animats que ha fet somriure més d'una generació. El pare dels Picapedra, Los Yogi i Tom i Jerry, Joseph Barbera, que ha mort aquesta matinada als 95 anys a casa seva, a Los Angeles. Fullejarem el nou llibre de l'escriptor francès Jean-Michel Thibault, La princesa de la llum, l'esclava de la porta, de Roca Editorial, i escoltarem les propostes musicals que conformaran el Festival Barnasants, que arrenca d'aquí a un mes a Barcelona. El món de l'animació ha perdut avui un d'aquells creadors que deixen empremta en més d'una generació. Estem parlant del dibuixant nord-americà Joseph Barbera, que ha mort aquesta matinada a Los Angeles, als 95 anys. Al costat de William Hanna va formar la llegendària companyia de dibuixos animats Hanna-Barbera, d'on van sortir personatges tan entranyables com Los Yogi, els Picapedra, Tom i Jerry o Scooby-Doo. Amb la mort de Barbera desapareix, doncs, l'home que va entretenir milions de nens a les dècades dels 60 i 70. El nostre corresponsal a Washington, Xavier Vilà, ens acosta una mica més al perfil de Joseph Barbera.
De criatura a escola a Brooklyn, Joseph Barbera deixava de banda els llibres de text per dibuixar esbossos que copiava de revistes diverses. La Gran Depressió americana va fer que deixés de somiar truites i s'apuntés a classes d'economia per treballar com a caixer en un banc, però sota el taulell hi tenia sempre amagat un bloc de dibuix. Per això, quan la revista Colliers li va comprar un esbós, Barbera es va engrescar i es va apuntar a la Lliga d'Estudiants d'Art a l'Institut Pratt de Brooklyn. Primer passava tinta a dibuixos d'altres artistes. El 1937, però, va conèixer William Hanna i això li va canviar la vida, a ells i a generacions de criatures i de no tan petits arreu del món. Tots dos eren complementaris i alhora antagònics, com els seus primers personatges, Tom i Jerry, una alenada d'aire fresc per una nació deprimida per les baixes a la Segona Guerra Mundial. Ja sota el control de la Metro-Goldwyn-Mayer, Barbera i Hanna van entendre que només afegint-se a l'enemic, llavors la incipient televisió, podrien sobreviure. I amb 3.000 dòlars que havien estalviat, van llançar el show de Huckleberry Hound, que els va reportar un premi Emmy i la tranquil·litat per treballar en altres projectes. Potser alguns els coneixeu, Los Yogi i el seu inseparable Bubú, els Picapedra, que van transcendir el llenguatge del carrer, el Goril·la Maguila o el gos Scooby-Doo. Fites de l'animació en televisió que es queden orfes amb la desaparició de Barbera 5 anys després de la mort de Hanna, encara que, com ha passat durant 70 anys, els personatges seguiran transcendint els seus creadors.
Per assaborir.
Roca Editorial presenta La princesa de la llum, l'esclava de la porta, una novel·la de l'escriptor francès Jean-Michel Thibault. L'autor és el creador de la novel·la El misteri del priorat de Sió, en la qual Dan Brown es va inspirar per fer el Codi da Vinci. És un reportatge de Míriam Gavaldà que ens porta Gonçal Calvo.
Jean-Michel Thibault es va fer escriptor després d'enfadar-se amb un món que no en tenia. Treballava d'artificier, va participar en campanyes militars a la guerra Iran-Iraq i després de ser ferit i gasejat, va decidir escriure per treure tota la còlera que l'ofegava. Almas Ardientes va ser la seva primera novel·la històrica que va acabar publicant, tal com ell ens explica, gràcies als seus amics i familiars.
Van ser els meus amics i familiars els que em van dir: bé, ja has acabat? Per què no l'envies a un editor? Per què no, vaig dir jo? El vaig enviar a tres editors i dos d'ells em van contestar dient-me que l'acceptaven. I en aquest moment hi va haver un canvi de mentalitat. Vaig presentar la dimissió de l'exèrcit, em vaig posar a escriure i és el que faig fins ara.
Aquesta primera novel·la l'han seguida d'altres, d'històriques, de suspens i de terror, o novel·les d'espies. La seva última publicació és, però, La princesa de la llum, l'esclava de la porta. El periodista i escriptor Javier Sierra explica quins són per ell els pilars fonamentals d'aquesta novel·la.
Traición, destino, ambición, protección de la virginidad, un mito curioso que en esa época tenía muchísima importancia, y desde luego la descripción de una época maravillosa que tiene muchos paralelismos con lo que sucede en la actualidad.
És a la Venècia del segle XVI on comença l'aventura de la protagonista, Cecília, una veneciana, filla de bona família, que es convertirà en una de les dones de l'harem del sultà turc Solimà, el Magnífic. L'obra comença així.
La nit envaïa les aigües glauques i nauseabundes del canal. En aquell crepuscle del 16 de juliol del 1535, el cel no acabava de morir. Esquitxava de sang les façanes massisses de Santa Maria de la Carità i del Palau Contarini d'Iscrigny. Com de costum, el barri de Dorsoduro començava a endormiscar-se tranquil·lament, lluny del brugit i els vicis de Rialt.
Cecília forma part de les sultanes, que com totes les sultanes... Aquí us explicaré una cosa. Cap sultana és d'origen musulmà, ni d'origen àrab, ni turc. Elles han estat sempre escollides entre les esclaves i un 99% són cristianes.
El fet de que totes fossin cristianes era resultat de la política del sultà, que tenia por de les ambicions dels mateixos ciutadans del seu país i per aquest motiu mai agafava gent de l'exterior. Però com arriba Cecília a ser sultana?
Per començar has de ser la favorita d'un eunuc. Com la fortuna de l'eunuc depèn de la seva candidata, intentarà per tots els mitjans fer-la progressar. El quid de la qüestió és aconseguir que el sultà es fixi en la presumpta o possible favorita. El dia que això passi, el sultà, des de la seva finestra, que dona a l'interior de l'harem, deixa caure un mocador que ella mateixa ha brodat. I a partir d'aquest moment comença la preparació per unir-la al sultà.
A Cecília li ensenyaran persa i hebreu, així com a fabricar tota mena de verins i els seus corresponents antídots, i se la iniciarà en les tècniques amoroses. 8 venecianes més seran elegides, però només ella entrarà en l'harem, mentre que les altres 7 seran assassinades. Thibó, durant la presentació del llibre, va deixar clar que tots els seus personatges eren reals. La seva feina és fruit de la documentació, la investigació i de viatges que realitza per tot el món que li permeten posar-se en el lloc dels personatges. El mes de juliol del 2007 es publicarà un segon llibre, La sultana de Venècia, que serà la continuació de L'esclava de la porta.
Per escoltar.
Barna Sanz, el Festival de la Cançó, torna a la seva 12a edició amb més força i amb més concerts. El certamen ha sortit de la ciutat de Barcelona i els escenaris s'han estès per bona part de la geografia catalana. El 18 de gener es dona el tret de sortida a un festival que té un programa de més de 60 concerts. El director del certamen, Pere Camps, ens explica quines són les principals novetats de l'edició d'aquest any de Barna Sanz i ens avança, en aquest muntatge que ha preparat Gonçal Calvo, alguns dels concerts que es presenten més interessants.
Doncs jo me'n vaig a Marrakeix. Si hi ha una dona que té mal de cap, proveu de fer-li menjar peix. Ai, ai, manta i carretera, fer tomàquet per al món sencer.
Es consolida un cop més com a punt de referència de la presentació dels nous discs, no?, per part dels artistes. És a dir, hi ha dels més de 60 concerts que hi hauran programat, n'hi ha 34-35 presentacions de disc i d'aquestes presentacions n'hi ha 18-19 amb les diferents matisos i maneres de parlar la llengua catalana.
Prenc un flasco de vi i entre les flors bevi. Som tres, la lluna i jo, i l'ombra que em seguia. No sap veure per sort.
Barna Sanz ja en aquests moments és una marca, és una filosofia, és una manera d'entendre les coses. I es fa, pues, lògicament, a diferents indrets, a Barcelona, a l'Hospitalet, a Sant Feliu, a Sant Cugat, a Mataró. És a dir, l'important és la programació, no el lloc on s'actua.
La fúria del dios Caribe, los días que se suceden, dejaron en las paredes todos los tonos del gris. La mano niña que pintan como lo mandan los sueños, un autobús que la lleva de centro Habana a Madrid, como que la luna es blanca y la ternura es morena, bendita sabe la cena sobre el pagano mantel.
Aquest any que es parla de la 12a edició per l'Ajuntament de Barcelona, està clar que es té que implicar ja políticament, de política cultural. Aquest és el gran festival d'hivern del qual una part important es fa a la nostra ciutat de Barcelona. Jo noto falta aquesta implicació ja de política cultural, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat.
Luces entre sombras de la clara oscuridad de este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
És difícil destacar, n'hi ha una seixantena de concerts, n'hi ha des dels acords aquests amb Leonard Cohen, on tot un seguit d'artistes nacionals i internacionals canten en versions d'un dels grans poetes del segle XX, fins a la presentació en exclusiva a nivell internacional també, les noves cançons que està en aquest moment composant a Luis Eduardo Aute, no?, que es farà a l'Auditori. Entre mig de tot això, doncs, està des del concert que donarà peu a una gira per l'any 2008 i que es prepararà al festival a finals de març entre Loquillo i el Sopeña, que es dirà Mujeres i Poetes en Pie de Guerra, fins al Pi del Mestre, passant pel Xavier Baró.
Passava por aquí, passava por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir, passava por aquí.
I uns petits punts més abans d'acabar l'espai Sentits d'avui de Catalunya Informació. El grup mexicà Mana actuarà el 26 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona per presentar el seu últim treball, Amar es combatir. Dijous que ve es posaran a la venda les entrades d'aquest concert. La gira que farà Mana inclou, a més de Barcelona, altres ciutats espanyoles com Màlaga, Madrid, Santiago, Bilbao o Pamplona. I no tant enllà, sinó aquesta mateixa setmana divendres, Àngel Pavlovski s'instal·la al Teatre Neu de Barcelona i ho fa amb Ales furtives, un monòleg de l'artista que va crear pel cicle d'actuacions d'inauguració de la Sala de la Princesa del Centro Dramático Nacional. Això va ser l'any 2003. Amb poc maquillatge i amb un pijama, Pavlovski parla de política, d'amics sincers i d'enemics falsos, de l'amor i del desamor. L'eix central, però, és com arribar al cor d'una persona i com comunicar-se amb el públic. Amb aquestes dues últimes propostes, una que comença divendres i l'altra, l'actuació de Mana, que és pel pròxim mes de juny de l'any que ve, al Palau Sant Jordi de Barcelona, acabem el Sentits d'avui. Ha fet possible la realització tècnica de Júlia Aparicio, la producció de Mercè Muñoz i Vanessa Carrion i, com sempre, la secció de cultura dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.